La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, benvinguts al segon programa de La salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Un espai de salut fet des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, gràcies a la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Com sabeu, per fer aquest programa comptem amb la participació dels diferents professionals sanitaris de la comarca, tant de l'hospital com del centre d'atenció primària. Són els nostres 25 minuts setmanals en què parlem, de forma planera, de temes sanitaris, per tal d'entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. Abans de començar, no ens cansarem mai de repetir que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, el nostre coordinador, el doctor Joan Altimiras, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina. La darrera peça de la cadena, aquest que us parla, el doctor Jordi Fàbrega, metge pediatre, pediatre de Pediatria dels Pirineus i de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Però bé, el que realment els interessa a vostès, de què parlarem aquesta estona que tindrem el plaer de compartir-vos? Avui us hem preparat un programa que creiem que us serà força interessant, ja que parlarem de la seguretat dels medicaments. Són segurs els medicaments que ens hem de prendre? Com es controlen perquè siguin segurs? Si em donen algun medicament i em fa mal, em dona algun problema, a qui ho he de comunicar? Es fa alguna cosa amb un medicament que es demostra que no és segur? Tots aquests temes tan importants de la seguretat dels medicaments, de tots aquests fàrmacs que ens prenem, molts de nosaltres a diari, ens ho explicarà la doctora Usue Manso, farmacèutica de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Després, com sempre, tindrem una estona per respondre les preguntes que avui tan amablement ens ha fet arribar la senyora Maria Camproví, que ens ha preguntat sobre les dietes miracle. Pregunta i resposta molt i molt interessant. I finalment, com a cada programa, acabarem amb els nostres consells de salut, aquells consells pràctics i fàcils de dur a terme per a tothom, perquè tal i com diu el programa, la salut és cosa de tots. Som-hi doncs amb aquest programa que esperem que, com tots, els agradi força i sigui del seu interès i d'ajuda perquè entre tots coneixen-nos i cuidar-nos força bé. Comencem doncs ja amb l'entrevista d'avui, on, com ja els hem comentat, tenim el plaer de comptar entre nosaltres a la doctora Manso. Bona tarda, doctora Manso.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Un plaer per nosaltres tindre-la aquí. La doctora Manso és farmacèutica, especialista en farmàcia hospitalària, de fet és la cap de servei de farmàcia de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Doncs anem al gra, doctora Manso. Quins sistemes tenim per assegurar que tots aquests medicaments que ens prenem són segurs i no ens poden donar problemes? Primer de tot, abans de comercialitzar-los, quins controls se'n fan d'aquests medicaments?
Sí, en principi, bueno, de tots els medicaments, abans de comercialitzar-los, es fan molts estudis molt exhaustius per assegurar que els medicaments són segurs i són eficaços. Llavors, primer, bueno, els medicaments s'assagen en animals, en experimentació, i després, quan ja s'ha sabut que són eficaços, bueno, se proven en humans, que són el que anomenen nosaltres assajos clínics, que tenen diverses fases, perquè tenen unes fases abans de la comercialització, que són la fase 1, 2 i 3, que veig per veure una mica la eficàcia i la seguretat d'aquests medicaments ja provats en humans, primer en persones sanes, després en pacients que tenen aquesta enfermedad per la qual, aquesta malaltia per la qual són en principi aquests medicaments, i es veu l'eficàcia, es veu les dosis més adients, la seguretat, i també es comparen amb els fàrmacs actuals que s'utilitzen per aquestes malalties.
Sí, perquè abans de comercialitzar aquest medicament, primer hem de comprovar, primer, que no ens fa mal, no? I per això primer es prova amb animals i després amb persones, i després que és com a mínim igual d'efectiu o més que els medicaments que estem emprant.
Sí, clar, perquè clar, que surti al mercat un medicament que no aporta res de nou tampoc tindria sentit, o sigui, i comprovem, se comprova tot, clar. Sempre se valora el benefici i risc, i ha de ser superior el benefici que el risc, evidentment, dels medicaments.
Això m'imagino, doctora, que deu ser un procés bastant llarg, no?
Sí. Des de que comença un medicament fins que es treu al mercat, mínim 12 anys.
Mínim 12 anys,
sí,
eh?
Sí, és que clar, són molta estona d'investigació, perquè a vegades els medicaments es poden quedar pel camí, perquè si hi ha un moment que no, que es veu que hi ha massa riscos, pues es para tot el procés, clar.
Sí, quan llegim a la premsa, per exemple, que a l'Hospital Clínic han fet algun descobriment sobre algun nou medicament, des de que això, aquest medicament està en una capsa a la farmàcia perquè se'l pugui prendre els pacients, pot passar perfectament una dècada, eh?
Sí, és molt de temps.
Molt bé. Una vegada estan comercialitzats ja, hem passat tots aquests estudis tan rigorosos, tan exhaustius, sabem que no ens donaran problemes, que són efectius en principi, però llavors els comencem a aplicar a moltíssima gent.
Clar.
Llavors, es continuen controlant aquests
sí,
medicaments.
Sí, i tant. És el que es diu, encara és assaig clínic, però és la fase 4, que és la fase postcomercialització, o sigui, un cop que el medicament ja està al mercat. I llavors es continuen fent aquest tipus d'assajos, una mica també per veure, bueno, per temes de seguretat, per veure si es poden, a vegades, noves indicacions, perquè un medicament bueno, pues s'estudia per un tema concret, però a vegades poden sortir noves indicacions que puguin fer-li efectiu per una altra cosa diferent. Llavors, bueno, es prova tot això i a més, luego hi ha una cosa molt interessant que és lo que és la notificació voluntària, per exemple, dels efectes adversos, perquè, clar, hi ha medicaments que clar, en els assajos clínics, per exemple, si és un efecte adverso que es produeix al cap de 10 anys, per exemple, clar, no ha donat temps, a lo millor, de veure aquest efecte, o és un efecte adverso molt poc freqüent que als assajos clínics no s'ha pogut veure.
Què vol dir exactament, doctora Manso, quan parla d'un efecte advers? Perquè la nostra audiència no ho entengui, això.
Sí, un efecte advers és un efecte no desitjat d'un medicament quan s'utilitza les dosis normals, habituals, que s'utilitzen a la pràctica clínica i, bueno, o bé per tractar una malaltia o bé per prevenir-la, per exemple, les vacunes, que s'utilitzen per prevenció, o bé inclús bueno, per fer un diagnòstic, per exemple, els contrastos radiològics que s'utilitzen per fer...
Seria jo em prenc una pastilla que m'han donat pel colesterol, per exemple, i em surt una erupció cutània o començo a vomitar d'una manera exagerada o un mal de cap. Això seria un efecte advers, oi?
Sí, exactament. Sí, amb dosis habituals que se prenen normalment, sí.
Vale, o sigui, si jo em passés a de dosis, això
seria
una altra cosa,
seria una sobredosificació, sí, és una altra cosa, sí.
Això s'ha fet des de sempre o realment hi va haver algun moment que es va començar a mirar tot això de la seguretat dels medicaments?
Sí, bueno, com sempre, bueno, després de que vam tenir un esdeveniment molt, molt greu a tot el món, és quan es van prendre aquestes mesures. Parlo de, no sé si, bueno, a ti si et sonarà, però a l'audiència en general, un fàrmac molt, bueno, que es va utilitzar als anys 50, la talidomida, que es va utilitzar molt per les dones embarassades, perquè s'utilitzava per controlar els temes d'ansietat i una mica les nàusees que dona el propi procés de l'embaràs. I és un fàrmac que es va utilitzar a tot arreu del món, i va produir unes malformacions als nounats molt, molt importants.
Sí, els manca fills d'aquestes dones embarassades que prenien aquest medicament van sortir amb deformitats importants.
Sí, inclús amb prendre només un comprimit durant 30 o 50 dies de gestació va produir efectes adversos molt greus. 10.000 persones van estar afectades. Nounats han estat afectats per aquesta malaltia. Bueno, i són deformitats molt importants, a vegades als ulls, a les orelles, o sigui... I clar, la comunitat científica va dir això no pot tornar a passar perquè, clar, és molt, molt greu. I
llavors, o sigui, aquest va ser el punt d'inflexió, eh? Sí, a partir d'aquí és quan els experts es van sentar i van dir això ho hem de controlar.
Clar. I llavors, bueno, ja es van començar a fer tots aquests assajos clínics, tot molt, molt rigorós i estricte perquè... I la notificació voluntària, bueno, és molt, molt important per descobrir, bueno, efectes que no s'han pogut descobrir abans en els assajos normals.
Correcte. Parla'ns una mica més d'això, perquè si jo m'estic prenent un medicament i tinc una reacció adversa, que aquestes que vostè anomena, s'omple tot el cos de grans, per exemple, a qui li he de notificar? Ho he de notificar jo? Això ho ha de fer el meu metge? Li tinc que dir al farmacèutic? Com funciona?
Bueno, a veure, en principi notificar pot notificar tothom, o sigui, fins i tot el propi pacient podria. El que passa que el més normal és que el pacient vagi o bé al metge o al farmacèutic depenent una mica, pues a explicar-li el que li ha passat. Llavors, clar, es notificarà una mica, en principi es pot notificar qualsevol reacció adversa, però bueno, lo normal és notificar les reaccions o bé de medicaments molt nous, que molt nous diem que tinguin 5 anys de vida, per nosaltres és un medicament nou.
Que són els que menys es coneixen,
clar,
no?
Són els que menys temps han estat al mercat, con lo qual tenen menys...
Han tingut menys temps de donar problemes, no?
Clar. I també, clar, les reaccions adverses que són greus, o sigui, que suposen o bé la mort del pacient, que ja és bueno, l'extrem més extrem, però bueno, si poden produir una hospitalització del pacient també és un efecte advers greu, o poden perllongar un estat hospitalària, o poden produir algun tipus d'invalidesa o d'efecte secundari perllongat en el temps, llavors, clar, s'ha de notificar.
Sí, i això com ho fa el metge o el farmacèutic? Agafa el telèfon i truca al conseller?
No.
Honorable Boi Ruiz, com ho tenim això? Que tinc un problema amb la pastilleta.
No.
Com ho fem?
Amb això tenim un sistema, que és un sistema de farmacovigilància, que es diu, hi ha un sistema regional a totes les comunitats autònomes i existeix el sistema regional de farmacovigilància i aquesta notificació es fa mediant el que es denomina la targeta groga.
La targeta groga?
Sí.
Això com al futbol?
Sí, és, igual.
Que ensenyen targeta groga vol dir que la propera vas al carrer, eh? Això, al futbol? Això és així? És similar?
No, bueno, és una targeta bueno, que bueno, abans es feia manualment, ara, clar, com amb les noves tecnologies ho podem fer directament a bueno, un espai en el web que hi ha.
Correcte.
I es pot fer directament i arribar directament al centre de farmacovigilància, que bueno, en aquest cas el de Catalunya, i bueno, i llavors això se comunica amb esta informació, està tota lligada amb el sistema espanyol de farmacovigilància, després això va bueno, es comunica també amb la OMS, o sigui, és un desplegament a nivell de tot el món,
o sigui, i aquests estan connectats en tot el món, és a dir, que els efectes secundaris que passen a Ucraïna, nosaltres
també ens assabentem, sí. I llavors és quan es prenen una sèrie de mesures en alguns casos, perquè a més aquestes targes grogues, o sigui, no és que tot la informació d'allà es digui això passa i ja està, no, es fa una comprovació, o sigui, hi ha unes persones expertes que fan uns algoritmes per veure si aquest efecte advers és produït per aquest medicament o no, perquè a vegades hi ha unes altres causes que poden
influir. Tu pots estar prenent una pastilla i et passa una cosa, no té per què ser causa directa d'aquesta pastilla, d'aquest medicament.
Sí, el que ha de fer el professor o el pacient és comunicar-lo i amb la targeta groga ja després les persones que han de fer aquesta valoració ja, si volen, ja poden demanar més informació. A vegades truquen al metge o al farmacèutic, oi, això exactament volem més de la història clínica per veure exactament...
Investiguen una mica per intentar esbrinar realment aquesta relació causa-efecte.
Sí, clar, perquè és molt important. Si al final treus un medicament del mercat, clar, això és una decisió molt important. Però a vegades aquest sistema és molt important perquè, clar, de tot el món, i per exemple, està sorgint un efecte advers que no s'havia notificat abans i està venint de tots, de diferents parts del món. Llavors, clar, això ja és una evidència important
de que
està passant alguna cosa. Clar.
I, doctora Manso, és possible que arribin a retirar un medicament del mercat? Ha passat això o passa habitualment?
Bueno, a veure, no és habitual de cada dia, evidentment, però sí que passa. Per exemple, teníem un medicament que era l'estemizol, era un antihistamínic que s'utilitzava bueno, pues, pels processos al·lèrgics normals i es va veure que, bueno, que produïa una sèrie de arrítmies cardíaques i es va veure que aquest risc era superior al benefici que podia produir aquest fàrmac i com que, a més, a l'abast tenim d'altres antihistamínics que no produeixen això, pues es va retirar del mercat, sí.
Molt bé, molt bé. Un dels temes que a mi com a pediatra m'importa especialment, perquè ja veig que ha rigut, em sembla que ja deu saber quina pregunta vaig en concret, és el tema de les vacunes. Les vacunes per nosaltres tenen una importància molt, molt evident, perquè realment un dels avanços importants amb tota la gran milloria que hem tingut en els últims anys, amb esperança de vida i amb la qualitat de vida, ha estat les vacunes, però sempre tenen molts detractors.
Yeah.
El seu medicament que posem amb nens sans, amb nens que no tenen problemes, realment puc estar ben tranquil vacunant els meus nens?
Sí. A veure, són medicaments com els altres que segueixen tota una sèrie de controls, igual que dels altres medicaments. I, a veure, en principi, a veure, les reaccions adverses que donen les vacunes són normalment d'efecte lleu i transitori, o sigui, el més normal és que podes tenir un eritema a la zona d'injecció, una mica de dolor, a vegades poden produir febre, però bueno, normalment amb un antipirètic o així es passa i tampoc té massa problemes. A veure, sí que és veritat que algun cop es pot produir una reacció anafilàctica o algun tipus d'encefalopatia, però això és molt, molt estrany, un de cada milió de vacunes que es posen, i llavors, clar, s'ha de valorar sempre el benefici i el risc. Si no posem la vacuna, és que el risc seria molt pitjor.
El risc de patir la malaltia,
perquè podria haver morts per no posar una vacuna. El que passa és que la gent no ve, a vegades no veu...
Sí, són malalties que fa temps que no es veuen aquí i la gent no recorda.
Clar, sí. Però la difteria o qualsevol cosa, és que clar, ara no, perquè no...
Però... Correcte.
Sí.
Molt bé, molt bé. Ens ha explicat molt bé el tema de la farmacovigilància, el tema de la societat dels medicaments, però jo no puc deixar-la marxar sense preguntar-li. Sap que el dia... Bueno, òbviament sap, i sap també la nostra audiència, que el dia 1 de setembre van retirar del finançament públic tot un seguit de medicaments. Aquests medicaments que ja no cobreix la Seguretat Social, per entendre'ns, i que la farmàcia està, i que si un se'ls vol prendre, doncs els ha de pagar... realment són medicaments importants, bàsics? Tenim algun problema per no poder prendre aquests medicaments, la gent que desgraciadament no s'ho pot permetre?
A veure, en principi són medicaments que s'utilitzen per trastorns més o menys lleus, o sigui, poden ser en retirar, per exemple, laxants o fàrmacs antihemorroïdals o fàrmacs, també antitussígens, bueno, una sèrie de fàrmacs que, a veure, clar, jo no he d'entrar a valorar si s'han de retirar o no, però bueno, ja que els han retirat, almenys són medicaments mucolítics també, que bueno, que a veure, són fàrmacs que si no te'ls prens tampoc, a veure, no et moriràs d'això.
Sí, el que fan és tractar els símptomes,
i a més, bueno, hi ha determinades indicacions, per exemple, hi ha alguns relaxants per que s'utilitzen, per exemple, en pacients per evitar encefalopaties, i això sí que lo continua cobrint la Seguretat Social. O sigui, hi ha determinades indicacions que les cobreix. Per exemple, la codeïna s'ha retirat, però, bueno, dels finançaments.
Codeïna és un fàrmac que...
Sí, és un antitussigen.
Antitussigen, correcte.
Sí, però, per exemple, per malalties oncològiques de pacients oncològics, encara es continua financiant. O sigui, que no s'ha tret del tot. O sigui, quan hi ha una causa, un raonament una mica més així, sí que continua.
O sigui, quan hi ha una malaltia realment important per la qual aquell medicament és força beneficiós, realment aquest sí que continua entrant dintre del
finançament. Sí, o les llàgrimes artificials, per exemple, s'han tret, però, bueno, per exemple, en un síndrome, és el síndrome de Sjögren, continua financiant-se, perquè són pacients que tenen una sequedat brutal i s'han d'estar aplicant aquest colirí, bueno, per viure.
Vull dir, aquest síndrome és aquest síndrome que tenen els ulls secs, que no
fabriquen
llàgrimes.
Sí, que no fabriquen llàgrimes. Llavors, clar, per aquests pacients sí que continua financiant-se. Ara, si tu un dia tens l'ull una mica sec o així, doncs, bueno, tu l'has de comprar, si vols.
Perfecte. Molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos tan bé això de la seguretat dels medicaments, però ens ha deixat molt tranquils. Podem vacunar els nens, aquí això em queda molt tranquil, i podem saber que tots els fàrmacs que realment ens estem prenent o ens hem de prendre en algun moment tenen o han passat uns estudis molt rigorosos i que quan ens els estem prenent també ens els estan controlant, i això ens fa molta il·lusió de saber-ho i de sentir-ho. Moltes gràcies per tindre'l aquí.
Doncs moltes gràcies a tots.
La pregunta de l'oient.
Un cop hem escoltat a la doctora Manso, que ens ha explicat com són de segurs els medicaments i com es manté la seva vigilància en tot moment, seguim avançant al programa. La pregunta de l'oient. Aquesta secció que intenta respondre els seus dubtes sanitaris, dubtes que recordin ens els han de fer arribar, o bé a través del mail de la secció, consultasalut@radioestel.cat, o bé directament a través del nostre telèfon, el 93 409 27 77. Trucant amb aquest telèfon us prendrem nota de la pregunta i nosaltres ja buscarem a la persona, a l'expert més indicat per respondre aquesta pregunta. De fet, avui tenim la pregunta que ens ha fet arribar la Maria Camproví. La Maria ens ha preguntat: fa molt temps que intento, vigilant el menjar i fent una mica de bicicleta estàtica, perdre una mica de pes, que sé que em sobra, però no me'n surto. He sentit a parlar força de les dietes miracle. Realment funcionen o són perilloses per a la salut? Nosaltres hem transmès aquesta pregunta al doctor José María Palacín, metge de família del Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell. De fet, és el seu director mèdic d'aquest centre. I amablement ens ha volgut col·laborar per respondre el dubte de la senyora Camproví. Així doncs, doctor Palacín, funcionen les anomenades dietes miracle o són perilloses per la salut?
Gracias, Jordi, por la invitación. Mi planteamiento sería el siguiente. Lo que son las dietas milagro, hay que tener cuidado con ellas porque no hay ninguna dieta que en poco tiempo consigan reducir lo que es el efecto del peso sin que pueda tener muchas veces consecuencias para la salud. Yo aconsejaría al oyente que nos hace la pregunta el ponerse en contacto con su equipo médico habitual para que examinen el tipo de dieta que puede ser más adecuado para ella en función de lo que serían los antecedentes médicos que esta señora pueda tener, y un poco pues con una planificación tanto por su médico de familia como por su enfermera de referencia se pudiera plantear la dieta más adecuada. Yo soy partidario de lo que son las dietas equilibradas, en las cuales se plantea un cambio de hábitos saludables, y tendería un poco a huir de todas aquellas dietas que son o disociadas, que pretenden aportar solamente un tipo de requerimiento alimenticio, como pueden ser dietas proteinadas únicamente, o solamente con hidratos de carbono, o con un único alimento de la dieta. Espero haber aclarado con esta contestación la duda del oyente, y gracias por vuestra atención.
El Consell de Salut.
I per finalitzar, com a cada programa, us donarem uns senzills consells de salut per tal de que tots ens puguem trobar millor i viure amb el màxim de plenitud la nostra vida. La secció, els consells de salut. Avui parlarem de dos temes que estan força de moda. Un és el colesterol. Què és el colesterol? Per què és perillós? Com el puc controlar? És un tema que ens interessa a molts dels oients, i a mi també, no? També us ho tinc que dir. I un altre tema força interessant és per tots aquells que tenim fills petits, ja siguem pares, mares, avis, àvies, tiets, i hem de tindre cura dels menuts a casa nostra. Com hem d'evitar que es facin mal estant a casa? Com hem de previndre els accidents a la llar? Doncs comencem amb el primer dels consells. Què és això del colesterol? Què és això d'aquesta cosa que en diuen colesterol, que el nostre metge de família sempre en revisa, ens fa analítiques per veure com tenim aquests nivells? Doncs, com sempre, ens ho explica la veu de la Montse Buera. Escoltem-la.
El colesterol és un greix natural que es troba a la sang i que és necessari pel bon funcionament de l'organisme. L'alimentació ens aporta el colesterol que el nostre cos necessita, que és regulat pel fetge. No obstant, quan els nivells de colesterol en sang augmenten, és el que anomenem hipercolesterolèmia, és molt perillós perquè es diposita a les artèries i es poden obstruir. I llavors hi ha un elevat risc de patir un infart de miocardi, el que diríem un atac de cor, o un infart cerebral, un ictus. Les seves causes principals són obesitat, sedentarisme, tabaquisme, elevat consum d'alcohol. I com es pot prevenir o tractar la hipercolesterolèmia? Amb una alimentació equilibrada, baixa en greixos saturats, rica en fibra, fruita i verdura i amb poca sal, consumint làctics desnatats i evitant la ingesta exagerada d'ous, els crustacis, el cafè i el refresc, fent exercici físic moderat, de 3 a 5 cops per setmana. Si els vostres nivells de colesterol superen els límits recomanats, a part de cuidar l'alimentació i evitar el sedentarisme, haurem de prendre la medicació prescrita pel vostre metge de capçalera.
Molt bé, un molt bon consell per a tothom, però especialment per a la gent de mitjana edat, quan ja comencen a tindre el colesterol alt, a no ser que n'hi hagi a la família, que llavors ja ens podem trobar casos de colesterol alt, fins i tot amb nens, que és quan parlem de les hipercolesterolèmies familiars. I ara toca el segon consell. Aquest consell pels pares i mares que teniu nens petits, per tots aquells que tenim cura dels menuts a casa, com podem previndre els accidents? Sabeu que la salut dels nostres fills estan implicats diferents àmbits, diferents coses que hem de fer perquè els nens estiguin de la millor manera possible. Diferents controls mèdics periòdics, la vacunació, que avui hem parlat amb la doctora Manso, una alimentació sana, hàbits d'higiene... Però un dels grans desafiaments que se'ns presenta, i ara parlo com a pare, és intentar evitar que els nostres nens, que comencen a investigar-ho tot, que es comencen a moure per tot arreu, que no es facin mal. Com podem previndre que es facin accidents? I per això us volem anar portant dintre d'aquesta secció algunes recomanacions bàsiques per tenir-lo present. Avui ens centrarem en els accidents a casa. Com sempre, la Montse Buera ens explica com hem d'evitar que els nostres nens es facin mal dins de casa. Escoltem-la.
Quan el nostre bebè és petit, és relativament fàcil allunyar-lo dels accidents, ja que estarà en braços o al bressol, on podem controlar més fàcilment els perills. No obstant, cal vigilar no deixar-lo sol al llit o al canviador, des d'on, tot i ser petit, pot caure i tenir un problema important. Després, quan comença a mobilitzar-se, inclús només gatejant o començant a caminar, hem d'estar molt atents a neutralitzar els elements que el poden danyar. Algunes de les recomanacions són: no deixar a l'abast del nen objectes petits o que tinguin parts petites, ja que per instint els portarà a la boca. Poden ennuegar-se i lesionar-se internament. No deixar-los passejar per la cuina, ja que és una de les àrees més perilloses de la casa per la quantitat de fonts d'electricitat i calor, i a més per la possibilitat de vessar-se menjar o begudes calentes. Però igualment, adoptar alguns hàbits que augmentin la seguretat, perquè en cas que el nen entri a la cuina, minimitzar els perills. No deixar ganivets ni elements de vidre a la vora de taules o taulells. Deixar els mànecs de les paelles encarats cap dins de la cuina. Tapar tots els endolls que no tinguin aparells connectats. No deixar a l'abast dels nens medicaments, elements de neteja o qualsevol altre producte tòxic que puguin ingerir. Impedir l'accés a bosses de plàstic pel perill d'asfíxia. Col·locar portes de seguretat en totes les escales, a dalt i a baix. Col·locar reixetes en balconades i terrasses. Posar barrots a les finestres. Mantenir les portes de sortida a la casa ben tancades.
Com sempre, hem d'intentar trobar aquest equilibri entre deixar que el nen investigui per ell mateix, però evitar-li els riscos que això li pot comportar. Actualment tenim la sort de que hi ha moltes botigues de coses de nens, tenen força material per tapar els endolls, travar les portes, protectors de la vitroceràmica, etc. Recordin que el nen sempre va més ràpid del que ens pensem i del que volem. Per tant, cal avançar-se als seus progressos i protegir els perills, abans fins i tot que vostès creguin que hi ha aquest perill. I fins aquí hem arribat a aquest nou programa de la salut Cosa de Tots. El programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya i, de fet, per a tot el món si ens volen escoltar des d'internet. Avui m'he après moltes coses sobre la seguretat dels medicaments, abans i després de comercialitzar-nos, amb una interessant conversa amb la doctora Manso. Hem contestat la pregunta de la Joana Camproví sobre les dietes miracle i hem rebut uns consells sobre com evitar que se'ns dispari el colesterol i el nen pateixi lesions a casa. Recordeu que per tal de seguir contestant els seus dubtes a la pregunta de l'oient, ens les tenen que fer arribar a través del mail consultasaludradioestel.cat o el telèfon 93 409 27 77. Com cada programa, agrair la col·laboració de la nostra productora, la Montse Buera, el nostre coordinador, el doctor Joan Altimiras, i la inestimable tasca del nostre tècnic, l'Àlex Alsina. Res més. Esperem que aquest programa hagi estat del seu interès i ens retrobem d'aquí a 7 dies al mateix lloc, a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem que tinguin una molt bona setmana. Com sempre, mengin bé, facin exercici i recordin, la salut és cosa de tots. I la setmana que ve ens trobem aquí. Bona setmana.